Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El curs escolar arrenca dilluns amb 1.600.000 alumnes i amb el repte de millorar els resultats acadèmics. Això sí, Educació frena el retorn de la sisena hora a l'escola pública. Maria Pagès.
Esther Neubo ha anunciat un pla per millorar la burocràcia pels mestres i diverses iniciatives per millorar els resultats acadèmics.
Posar a disposició dels centres la concreció dels aprenentatges bàsics a les diferents àrees del currículum de cada curs, en les etapes d'educació obligatòria. En segon lloc, el programa de millora de la competència matemàtica, el Florence, també es desenvoluparà la xarxa de comprensió lectora amb la participació de 342 centres i s'amplia i es reforça el programa del Pla de Comprensió Lectora.
L'Estat estudiarà les peticions del territori per ajustar el Pla Alternatiu de Transport per les obres de Roda de Barà. Avui s'ha reunit el secretari de Transports i Mobilitat amb els alcaldes afectats pel tall ferroviari que durarà 5 mesos.
Una de les veus més crítiques és l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, que lamenta que l'increment de trens no beneficia els veïns de la ciutat. Des de la plataforma Dignitat de les Vies, la seva portaveu, Anna Gómez, no es mostra gens optimista amb el projecte.
Només ens donen un tren més d'anada i un tren més de tornada. I aquí és quan han dit, escolteu-me, ens esteu prenent el pèl o què? I si passen més de 30 trens, com a mínim, que els ciutadans de Valls puguem arribar a Barcelona, doncs, almenys amb uns 8-10 trens de més.
Sí, les vies seran noves, hi ha trams que podrem agafar més velocitat, però ens trobarem que un gran problema que hi ha a les nostres vies és que estan molt tensionades, hi ha masses trens a les vies.
El PP exigeix al govern central que injecti 18 milions d'euros dels fons europeus a les comunitats autònomes.
El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, troba insultant el finançament singular de Catalunya i renega de les reunions bilaterals amb el president Pedro Sánchez, que qualifica de trampa.
Des de les comunitats autònomes, tots els presidents renuncien expressament a caer en una bilateralitat tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles.
L'Audiència Nacional planteja qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas Judas i deixa a l'aire les peticions d'aplicació de l'amnistia.
No la resol i suspèn el procediment a l'espera de rebre resposta a les 9 preguntes que planteja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu escrit considera que la llei d'amnistia contravé la normativa europea sobre terrorisme i incompleix el principi de primacia i cooperació legal.
En cultura, segona jornada de Fira Tàrrega plena d'espectacles durant tot el dia.
Aquesta hora de l'escenari, Pau Palaus amb Embolics i Clara Sisteré amb The Sad Mad Method.
I en esports, Eduard Cabré, en futbol, avui arrenca la Lliga Femenina.
Amb el partit espanyol Real Madrid, que començarà a les 8. Les blanquiblaves tornen enguany a l'elit. Diumenge serà el torn per les campiones del Barça, que jugaran al camp del Depor, i del Llevant Badalona, que s'enfrontarà al València.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada del tot primaveral, molt canviant. Nuvolades potents que deixen ruixats i algunes tempestes locals, també entremig de grans clarianes, però en general encara continua la pluja sent més insistent i molt més intensa, de fet, a les comarques de Tarragona. Al Camp de Tarragona hem passat ja fins i tot dels 80 litres per metre quadrat, cas de la mateixa ciutat de Tarragona. També la pluja anirà fent molta insistència en el cas del Pirineu Lleidatà i, de fet, al llarg d'aquesta nit, aquesta pluja s'intensifica en aquesta banda nord lleidatana. Bona crescuda del nivell de rius que baixen cap a les Nogueres i també al Segre. I atenció aquesta nit i matinada amb les pluges intenses, amb alguna inundació, que tindrem al prelitoral barceloní i també al Camp de Tarragona. El dissabte aquesta pluja anirà desapareixent, la tarda fins i tot serà de sol, i atenció al diumenge, torna a venir una pertorbació que al matí a la costa farà ploure a bots i barrals. N'estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista de 50 anys en un accident de trànsit al barri de Sarrià, de Barcelona. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs pel que fa a carreteres i autopistes catalanes, l'autopista AP7, una jornada més, és la més carregada, divendres a la tarda és habitual, sobretot la zona del Vallès. Parlem de diversos trams de retencions, un primer tram d'aturades d'uns 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà, més endavant 4 entre Mollet i Parets del Vallès, i encara més endavant uns 5 entre Montornès del Vallès i La Roca. Tot plegat, com et deia, en tota aquesta zona del Vallès, a l'autopista AP7, sempre en sentit nord, en sentit Girona, i bàsicament per volum de circulació. En direcció sud, a l'autopista AP7, també hi ha problemes, però aquí sí que és a causa d'un accident a l'altura de Banyeres del Penedès. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona, i retencions de més de 6 quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès, això com et deia, a l'autopista AP7 i en direcció sud en sentit Tarragona. De la resta de vies ens quedem amb l'autopista del Vallès, les obres de Terrassa, amb aturades d'un parell de quilòmetres sentit nord, sentit Manresa, i també parlem d'aturades en algunes vies que ens porten cap a la costa, sobretot costa gironina. És el cas de la GI600, amb retencions d'un parell de quilòmetres arribant a Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El curs escolar arrencarà dilluns amb 1.600.000 alumnes i amb el repte de millorar els resultats acadèmics. Això sí, Educació frena el retorn de la sisena hora a l'escola pública.
Després de la patacada en el darrer informe PISA, la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut avui per explicar que s'està treballant per reforçar els aprenentatges i situa la millora educativa com a prioritat. Pel que fa a les demandes dels mestres, que seran gairebé un miler més que el curs passat, la consellera ha anunciat un pla per rebaixar la burocràcia i també s'ha obert a revisar el val escolar per facilitar la gestió als centres i reforçar-lo per als més vulnerables. A dos dies de començar el curs s'han activat 3 de cada 4 vals, la majoria en comerços.
Hi haurà menys alumnes a primària i a ESO i, en canvi, augmenta l'alumnat a batxillerat i FP. Ho ha explicat aquest matí, com dèiem, la nova consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, sobre l'acord signat entre PSC i Comuns per recuperar la sisena hora a l'escola pública. Niubó l'ha refredat perquè no compta amb el suport dels sindicats. Esther Minguell.
La realitat demogràfica actual farà conviure diferents ràtios d'alumnes segons els centres, amb algunes aules massificades a secundària que caldrà gestionar. El principal repte serà millorar el nivell acadèmic amb l'aplicació de diferents iniciatives, com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Posar a disposició dels centres la concreció dels aprenentatges bàsics a les diferents àrees del currículum de cada curs, en les etapes d'educació obligatòria. En segon lloc, el programa de millora de la competència matemàtica, el Florence, també es desenvoluparà la xarxa de comprensió lectora amb la participació de 342 centres i s'amplia i es reforça el programa, el pla de comprensió lectora.
A banda del reforç dels aprenentatges, Niubó donarà també suport als docents amb un pla que alleugereixi la burocràcia dels centres. Una altra de les novetats és l'increment de les aules d'acollida per a nouvinguts, que superaran el miler. I aquest curs també s'aplicaran les instruccions sobre l'ús dels mòbils als centres educatius. I pel que fa als alumnes que encara no tenen plaça per la formació professional, el departament reforçarà l'orientació i la informació perquè aquest alumnat pugui aconseguir entrar als estudis desitjats.
Gràcies, Esther. Un curs molt especial a Albesa, a la Noguera, que estrenen escola després de molts anys de reivindicacions. Demà es farà la jornada de portes obertes perquè tant l'alumnat com les famílies coneguin les noves instal·lacions. M1FM, Arnau Vilà.
La nova escola municipal d'Albesa obrirà les portes per primer cop aquest dilluns vinent, coincidint amb l'inici del curs escolar. L'alcalde d'Albesa, Antoni Balàs, ha parlat sobre la jornada de portes obertes de demà dissabte, que a la vegada servirà perquè les famílies coneguin el nou centre.
Creiem oportú que abans d'inici de les classes tant els nens com els pares i les famílies coneguessin de l'escola per treure neguits, l'atenció que genera veure quin espai nou guai, com serà, i per tant obrir-ho al poble, obrir la societat, especialment els pares i nens, doncs justament això, perquè les veguin, perquè per explicar-los-hi i perquè el dia 9, quan arribin, ja sigui una miqueta a casa seva.
L'escola, que durà el nom de l'Albert, comptarà amb 102 alumnes a les seves aules, un espai que ha suposat una despesa de 3,6 milions d'euros. Tot això després que la gent del poble demanessin, ja des de fa més de 20 anys, unes noves instal·lacions degut a la precarietat de l'anterior centre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la jornada, l'Estat estudiarà les peticions del territori per ajustar el pla alternatiu de transport per les obres de Roda de Barà. Avui s'ha reunit el secretari de Transports i Mobilitat amb els alcaldes afectats pel tall ferroviari que durarà 5 mesos. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mar Albrecht.
Un cop acabada la reunió sobre el pla alternatiu de transports que s'ha dut a terme aquest migdia a la subdelegació del govern de Tarragona, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, José Antonio Santano, ha assegurat que estudiaran les peticions dels alcaldes de la demarcació per ajustar el pla alternatiu de transports que es posarà en marxa un cop comencin les obres del túnel de Roda de Barà el pròxim 1 d'octubre. Com ja es va anunciar, durant 5 mesos s'habilitaran 87 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.000 places per suplir la manca de trens. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, reconeix que les obres generaran una afectació important als usuaris.
Hem pogut treballar també durant aquestes setmanes els nostres tècnics, amb els tècnics de Renfe, no?, i del Ministeri, per tal de veure quina és la millor manera, no?, de poder fer, no?, aquest trajecte amb autobús, però és innegable que venen 5 mesos d'ús.
També tant els Batlles com des de la plataforma Dignitat a les Vies han lamentat que encara no s'hagin fet públics els horaris. Pel que fan altres alcaldes del municipi, com Valls, reclamen que més trens parin a les seves ciutats.
Gràcies, Marc. Com sentíem, hi ha alcaldes força crítics, com l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, que en declaracions a TAC12 també lamenta que s'incrementarà el pas de trens de passatgers i de mercaderies, però els veïns de la ciutat no se'n beneficiaran.
D'aquests 34 trens de passatgers, només ens donen un tren més d'anada i un tren més de tornada. I aquí és quan ens han dit, escolteu-me, ens esteu prenent el pèl o què? I si passen més de 30 trens, com a mínim que els ciutadans de Valls puguem, hi hagi parada i puguem arribar a Barcelona, doncs, almenys amb uns 8-10 trens de més.
L'escepticisme a tot el que s'ha promès arriba des de la plataforma de passatgers que resignen arribar encara més tard a Barcelona. I tampoc són tan optimistes amb el que vindrà després de les obres. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
El futur serà màgic. Quan acabin aquestes obres, volarem per les vies. Però és que a mi el que em segueix preocupant és que sí, les vies seran noves, hi ha trams que ara anem a 30 km per hora que podrem agafar més velocitat, però ens trobarem que un gran problema que hi ha a les nostres vies és que estan molt tensionades. Hi ha masses trens a les vies i ara damunt tindrem més mercaderies.
Tot plegat, recordem, s'efectua en el marc del corredor mediterrani. El gruix dels treballs són el túnel de Roda de Barà per desplegar el tercer fil, però també es treballarà a les estacions de Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Altafulla i Tarragona.
En clau política, el Partit Popular troba insultant el finançament singular de Catalunya i exigeix al govern central que injecti 18.000 milions d'euros del fons europeu a les comunitats autònomes.
Els populars estan a favor d'un nou sistema de finançament, però dins el règim foral, i asseguren que els espanyols viuran de les restes del que pactin el PSOE i els independentistes.
Mont Carvajal.
El Partit Popular troba insultant el finançament singular de Catalunya i renega de les reunions bilaterals amb el president Pedro Sánchez. El líder Núñez Feijóo les qualifica de trampa.
Des de les comunitats autònomes, tots els presidents renuncien expressament a caer en una bilateralitat tramposa en lo que se refiere al sistema de financiació de los servicios públicos de todos los españoles.
Exigeixen al govern central que injecti 18.000 milions d'euros dels fons europeus a les comunitats autònomes. El PSOE el reclama rigor i el recorda que l'any 2012 el Partit Popular Català ja proposava un nou sistema de finançament singular.
Pel que fa al procés, l'Audiència Nacional planteja qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas Judas i deixa a l'aire les peticions d'aplicació de l'amnistia.
No la resol i suspèn el procediment a l'espera de rebre una resposta a les 9 preguntes que planteja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu escrit considera que la llei d'amnistia contravé la normativa europea sobre terrorisme i incompleix el principi de primacia i cooperació legal. A més, avisa que suposa enviar un missatge cap al futur en el sentit que els delictes de terrorisme poden ser perdonats quan la intencionalitat dels mateixos estigui en la línia amb els interessos polítics de qui dicta la llei d'amnistia.
I a Catalunya, Junts i la CUP demanen que Parlon, Núria Parlon, comparegui al Parlament perquè expliqui el dispositiu dels Mossos d'Esquadra del passat 8 d'agost amb motiu del retorn a Barcelona de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Les dues formacions coincideixen que l'actuació de la policia catalana per detenir Puigdemont va ser desproporcionada. Junts també ha sol·licitat la compareixença al Parlament del comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, i ha sostingut que l'activació de l'operació Gàbia per intentar detenir el president Puigdemont, un diputat electe del Parlament de Catalunya com si fos un terrorista, va ser una decisió gravíssima, inexplicable i totalment desproporcionada. Per la seva banda, la CUP ha sol·licitat l'informe que va elaborar la prefectura policial per remetre al Tribunal Suprem i ha considerat que l'operació Gàbia dels Mossos va ser absolutament innecessària i es va dur a terme per perseguir una persona que hauria d'estar amnistiada.
També en política, aquest divendres s'ha fet efectiu el traspàs de cartera del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública.
José Luis Escriba ha traspassat aquest divendres la cartera al nou ministre de Transformació Digital, Òscar López. Posteriorment, Escriba ha promès també el càrrec com a nou governador del Banc d'Espanya.
En clau local, l'alcalde de Santa Eugènia de Berga, d'Esquerra Republicana, ha fet fora del govern els 3 regidors independents.
Cristian Parra respon així a l'anunci d'una moció de censura conjunta entre els independents i Junts, que desembocarà amb tota probabilitat en un nou govern municipal format per aquests dos grups. La moció, que es va fer pública dimecres, s'ha de votar el dia 18 de setembre.
El nou FM, Natàlia Peix.
Nou capítol aquest divendres a Santa Eugènia de Berga, després que dimecres els independents i Junts anunciessin una moció de censura contra l'alcalde Cristian Parres del grup vinculat a Esquerra Republicana. Ahir Parres va fer públic el seu posicionament, assegurant que la moció és injustificada, i avui divendres ha signat una resolució en la que expulsa de l'equip de govern els tres regidors independents, Josep Sallent, Irene Rovira i Roser Nadal. Esquerra i els independents governaven conjuntament des de principis de mandat. Les competències que tenien delegades, gestió territorial, hisenda, obres i serveis, serveis socials, salut, gent gran i promoció econòmica, passen a dependre directament del mateix alcalde. Els altres dos regidors d'Esquerra, Nayara Puigades i David Noguer, han estat nomenats com a nous tinents d'alcalde. Serà amb tota probabilitat, però, un cartipàs molt provisional, perquè el dia 18 de setembre s'ha de votar la moció de censura, que ha de derivar en un nou govern acordat entre Junts i els independents. Aquests dos grups han presentat la moció perquè consideren que temes d'envergadura que ja estaven avançats a finals de l'últim mandat, com la reforma dels voltants de l'església o del polígon industrial, han quedat massa encallats. Cristian Parres ho nega.
I a Ripoll, l'Ajuntament ha començat a sancionar els veïns que van participar de l'enganxada reivindicativa de cartells vetats de la Festa Major. El consistori ha confirmat diverses multes administratives per incompliment de l'ordenança de civisme. Tot plegat per haver enganxat els primers cartells on apareixia una dona amb vel islàmic i que l'Ajuntament va retirar. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Comencen a arribar les primeres multes als ripollesos que van penjar el cartell censurat de la Festa Major d'enguany. Ara fa 5 mesos, veïns i entitats de la vila protestaven contra la censura del cartell de Sant Eudald i ho feien penjant-lo als carrers i a diferents punts del municipi. Passats aquests mesos, almenys una veïna ha sigut sancionada per l'enganxada reivindicativa. I no serà l'única, perquè han confirmat que se n'han posat més. El motiu pel qual s'ha iniciat el procés de sanció és per haver incomplert l'ordenança de civisme. L'afectada té ara 10 dies per presentar al·legacions. També s'informa que els fets poden comportar sancions dels 750 fins als 3.000 euros, depenent de la gravetat. S'espera, doncs, que en els pròxims dies arribin més notificacions a altres veïns i veïnes denunciats pels mateixos motius. Recordar com la polèmica es va originar quan l'alcaldessa Sílvia Orriols va vetar el cartell escollit per un jurat professional perquè hi havia una dona amb vel.
Notícies en xarxa.
Les morts per suïcidi a Catalunya van baixar durant el 2023, però les temptatives van incrementar-se.
Concretament, l'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la del 2022, i tanmateix continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia. Pel que fa als intents i ideacions de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.123 casos de conductes suïcides, un 7% més que el 2022 i 4.108 episodis de temptativa. El descens més acusat de la mortalitat per suïcidis es va registrar entre les dones de 15 a 29 anys, amb un 20% menys respecte al 2022.
Armand de Fluvià, pioner en la lluita LGTBI a Catalunya, ha mort aquest divendres a la matinada dels 92 anys a l'Hospital de Barcelona per una insuficiència respiratòria. El govern català ha lamentat la seva mort i ha destacat el seu paper com a impulsor del moviment LGTBI a Catalunya i a tot l'Estat.
L'activista barceloní va destacar per la seva lluita LGTBI defensant els drets dels col·lectius des del temps del franquisme. Durant dècades, de Fluvià va participar en diferents moviments reivindicatius com la derogació de la llei de perillositat social i la persecució de les persones LGTBI durant la dictadura. Va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Honor de Barcelona i la d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament.
Doncs precisament l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que li retrà homenatge.
Serà en un acte al Saló de Cent en una data encara per confirmar.
Almeria i Barcelona tindran el mateix clima el 2050 si les coses continuen igual i no s'aturen els efectes del canvi climàtic. El Congrés Internacional de Meteorologia tanca avui a Barcelona advertint que el clima sec i semiàrid sobrepassa a tot Espanya i podria substituir el clima mediterrani a Catalunya en només 25 anys.
Més de 900 científics s'han reunit fins avui a la capital catalana per definir les millors eines per fer front al canvi climàtic.
Anna Ruiz.
El clima a Catalunya s'assemblarà cada cop més al d'Almeria en una o dues generacions. L'informe de la UPC, que s'ha presentat en el marc del Congrés de Meteorologia i que acaba aquest divendres a Barcelona, vaticina que el clima mediterrani a Catalunya podria desaparèixer en poc més de 25 anys i al 2050 s'imposaria un clima estepari, és a dir, menys pluges i escenari semidesèrtic. El cap de clima del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Prohom, adverteix que tot plegat ja és una realitat en algunes comarques.
Que Almeria el que té propi del clima és la disminució de precipitació, són 300 mil·límetres a l'any més o menys, doncs això ens estem trobant anys en què estem amb aquestes condicions. Per tant, aquestes condicions d'aridesa lligat a temperatures molt altes són condicionants que cada cop tindrem de manera més freqüent.
Insisteixen en la reducció dràstica de les emissions com a mesura més eficaç per fer front als efectes del canvi climàtic a tot el planeta, però també demanen barrejar resistència amb adaptació. En aquest sentit, plantegen un paquet d'accions per adaptar les ciutats de tot el món al canvi.
I a Tarragona, avui finalitza també el 16è Congrés Europeu de Recerca de Ratpenats, una cita que reuneix fins a 400 experts mundials en aquests mamífers per posar en comú les darreres investigacions i per destacar la necessitat de preservar-los. Clàudia Brunsó.
Els ratpenats són uns grans indicadors del medi natural i també un dels principals depredadors d'insectes. Aquesta és una de les dades principals que es troba sobre la taula de la 16a edició del Congrés Europeu de Recerca de Ratpenats, ja que en moltes ocasions la seva activitat és beneficiària per l'ésser humà. Malauradament, però, la població d'aquests animals està baixant considerablement. Ens ho explica Carles Flaquer, portaveu del comitè organitzador del Congrés.
Fins ara el que hem estat fent és justament acabar amb els ratpenats amb pesticides, herbicides, tallant arbres, trencant els seus ecosistemes i, per tant, eliminant els enemics naturals de les plagues, doncs canviar totes aquestes polítiques i intentar anar incidint en que recuperem aquests equilibris, aquests balanços naturals en gestió activa directament al territori.
Al Congrés Europeu de Recerca de Ratpenats hi participen més de 400 investigadors i investigadores de 46 països amb l'objectiu de protegir i preservar aquests animals.
En cultura, segona jornada avui de Fira Tàrrega, plena d'espectacles durant tot el dia, i a aquesta hora de l'escenari Pau Palaus amb Embolics i The Sad Mad Method amb Carla Cisteré. Seguint aquests espectacles hi ha la nostra companya de Radio Tàrrega, Gemma Peris. Gemma, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, m'acabo d'escapar un momentet per poder fer aquest directe, perquè estem gaudint de l'espectacle de Pau Palaus, aquest clown català que ja ha vingut en altres edicions aquí a Fira Tàrrega, que li agrada molt jugar i que va participar a tot el públic. Jugar justament és el leitmotiv de Fira Tàrrega d'enguany. És una fira molt participativa, on hi podrem comptar en aquests 4 dies de Fira Tàrrega amb 51 propostes, amb 20 de les quals són estrenes, i en 18 espais diferents. Us heu d'imaginar, doncs, com s'ha transformat la ciutat per poder gaudir, per poder viure aquests 4 dies de Fira Tàrrega. És una ciutat absolutament irreconeixible, on hi passaran milers i milers de persones. I nosaltres ens quedem aquí altre cop jugant. Hem vist ja l'espectacle de la Carla Cisteré, un espectacle de dansa que parla sobre l'odi, sobre aquest creixement de l'odi, i és que també és una fira de moltes emocions. Ahir, per exemple, vam gaudir de l'espectacle de la companyia de la Sol Picó de dansa, un espectacle de gran format que avui i demà encara esteu a temps de veure, un espectacle gratuït que parla de la solitud. Una fira amb emocions a flor de pell.
Moltíssimes gràcies, Gemma, a Gaudí. I a Barcelona, avui la plaça de Catalunya s'omple de rumba catalana amb actuacions d'artistes i grups com Sabor de Gràcia, Los Amaya, Maruja Garrido o Paret Reyes, en homenatge a la figura del Chacho, un dels pioners d'aquest estil musical.
Serà aquest vespre a partir de les 9. De la programació de diumenge destaca l'homenatge a l'herència de Paret, que anirà seguit d'una classe magistral de rumba.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de futbol, i és que en uns minuts arrenca la temporada de la Lliga Femenina. A la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque, a les 8 del vespre, començarà el duel entre l'Espanyol, que torna a la categoria 3 anys després, i el Real Madrid. L'entrenadora del conjunt blanc i blau, Sara Monforte, reivindica el pes històric de l'Espanyol a les categories femenines.
L'Espanyol té una trajectòria en el futbol femení, i sembla que acabem d'arribar, i no és així, no? Jo com a jugadora he jugat contra, també abans de jugar aquí, amb contra, des que es començava contra l'Espanyol. Llavors és un equip i un club pioner en el futbol femení.
Diumenge a la tarda serà el torn pels altres equips catalans de la Lliga Femenina. El Barça visitarà el Deportivo de la Corunya i el Llevant Badalona jugarà al camp del València. I a Primera Federació, el Barça Atlètic ha pogut inscriure finalment el davanter camaronès Ivan Cèdric 6 dies després del tancament del mercat de fitxatges. I també en futbol, demà hi ha cita a la Segona Federació. El Lleida Esportiu s'estrena al Camp d'Esports. Des de UAU Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Després d'estrenar-se aquesta temporada 24-25 amb empat a domicili contra l'Ibiza Islas Pitiusas, el Lleida afronta el primer partit al Camp d'Esports amb la particularitat de ser-ne una porta tancada després dels fets succeïts en el partit d'anada dels play-offs d'ascens a Primera Federació la temporada passada. Un fet que la plantilla espera que es pugui suplir, escoltant el suport de la seva afició des de fora de l'estadi i veient el partit per la pantalla gegant que el club instal·la. En parla el jugador Unai García.
Al final sí que es importante que esté la afición aquí y todo, pero bueno, estarán ahí fuera apoyándonos y viendo el partido, y la verdad que lo haremos igual de bien y afrontaremos el partido igual de bien que si estuviesen aquí.
El partit d'un altre de sortida demà a 7:45 de la tarda.
I en handbol, demà dissabte el Freiking Granollers rep a partir de les 5 de la tarda el Kristianstad de Suècia en la tornada de la ronda prèvia de la Lliga Europea. Els ballesans tenen un marge de 3 gols favorables del partit d'anada. Escoltem el tècnic del conjunt ballesà, Antonio Rama.
Penso que arribem bé, seguint amb els mateixos jugadors que teníem en el partit d'anada, intentant també doncs, que les noves incorporacions puguin avançar i puguin donar una miqueta més a l'equip i doncs, intentar aconseguir aquest objectiu tan important per nosaltres, que és ficar-se en el grup.
I a la Copa Amèrica de Vela, avui és dia de descans. Demà al migdia reprendran les regates. El Luna Rossa italià obtenia, recordem, dijous la classificació per la semifinal de la Copa Louis Vuitton, després de la seva cinquena victòria en 5 etapes d'aquesta fase de la competició. I un darrer apunt, a la Vuelta a Espanya, Primo Roglic, de Red Bull, ha estat el guanyador de la 19a etapa de la Vuelta d'avui. L'eslové suma la tercera victòria en aquesta Vuelta i encarrila d'aquesta manera el seu quart triomf de la cursa espanyola. La Vuelta acabarà aquest diumenge a la localitat de Madrid.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
If you really want it, got a jet pack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere, just say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We're flying up, up, out of here.
Here we go. Chop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind, got my head up in the sky and I'm never looking down, feeling priceless. Yeah, where we at, only few have known. Want some next level Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, try
But I ain't never seen a face like yours. You make me feel like I could touch the planets. You want the moon, girl, watch me grab it. See, I ain't never seen a star this close. You got me stuck by the way you glow. I'm like, oh, 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 oh. I'm like, oh, 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 oh.
Here we go.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El curs escolar arrenca dilluns amb 1.600.000 alumnes i amb el repte de millorar els resultats acadèmics. Això sí, Educació frena el retorn de la sisena hora a l'escola pública. Maria Pagès.
Esterniu ha anunciat un pla per millorar la burocràcia pels mestres i diverses iniciatives per millorar els resultats acadèmics.
Posar a disposició dels centres la concreció dels aprenentatges bàsics a les diferents àrees del currículum de cada curs, en les etapes d'educació obligatòria. En segon lloc, el programa de millora de la competència matemàtica, el Florence, també es desenvoluparà la xarxa de comprensió lectora amb la participació de 342 centres i s'amplia i es reforça el programa del Pla de Comprensió Lectora.
L'Estat estudiarà les peticions del territori per ajustar el Pla Alternatiu de Transport per les obres de Roda de Barà. Avui s'ha reunit el secretari de Transports i Mobilitat amb els alcaldes afectats pel tall ferroviari que durarà 5 mesos.
Una de les veus més crítiques és l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, que lamenta que l'increment de trens no beneficia els veïns de la ciutat. Des de la plataforma Dignitat de les Vies, la seva portaveu, Anna Gómez, no es mostra gens optimista amb el projecte.
Només ens donen un tren més d'anada i un tren més de tornada. I aquí és quan han dit, escolteu-me, ens esteu prenent el pèl o què? I si passen més de 30 trens, com a mínim que els ciutadans de Valls puguem arribar a Barcelona doncs, almenys amb uns 8-10 trens de més.
Sí, les vies seran noves, hi ha trams que podrem agafar més velocitat, però ens trobarem que un gran problema que hi ha a les nostres vies és que estan molt tensionades, hi ha masses trens a les vies.
El PP exigeix al govern central que injecti 18.000 milions d'euros dels fons europeus a les comunitats autònomes.
El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, troba insultant el finançament singular de Catalunya i renega de les reunions bilaterals amb el president Pedro Sánchez, que qualifica de trampa.
Desde las comunidades autónomas, todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles.
L'Audiència Nacional planteja una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas Judas i deixa a l'aire les peticions d'aplicació de l'amnistia.
No la resol i suspèn el procediment a l'espera de rebre resposta a les 9 preguntes que planteja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu escrit considera que la llei d'amnistia contravé la normativa europea sobre terrorisme i incompleix el principi de primacia i cooperació legal.
En cultura, compte enrere pel 39è concurs de castells de Tarragona que tornarà a la Tarraco Arena Plaça d'aquí un mes.
Aquest divendres s'han presentat les 42 colles que participaran a les 3 jornades, el diumenge 29 de setembre a la plaça del Castell a Torredembarra i el 5 i 6 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El director del concurs, Xavi González, ha destacat el gran esforç organitzatiu i de les agrupacions per fer realitat un esdeveniment de primera línia al país.
Tot aquest esforç, que és un esforç ingent, no tindria sentit sense aquestes 42 colles, que són realment el cor i el batec del concurs de castells.
I en esports, Eduard Cabré, en futbol avui arrenca la Lliga Femenina.
Amb el partit entre l'Espanyol i el Real Madrid, que començarà a les 8 del vespre, les blanquiblaves tornen enguany a l'elit. Diumenge serà el torn per a les campiones del Barça, que jugaran al Camp del Depor, i del Llevant Badalona, que s'enfrontarà al València.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis. Interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, estem tenint una jornada del tot primaveral, molt canviant. Nuvolades potents que deixen ruixats i algunes tempestes locals, també entremig de grans clarianes, però en general encara continua la pluja sent més insistent i molt més intensa, de fet, a les comarques de Tarragona. Al Camp de Tarragona hem passat ja fins i tot dels 80 litres per metre quadrat, cas de la mateixa ciutat de Tarragona. També la pluja anirà fent molta insistència en el cas del Pirineu Lleidatà i, de fet, al llarg d'aquesta nit, aquesta pluja s'intensifica en aquesta banda nord lleidatana. Bona crescuda del nivell de rius que baixen cap a les Nogueres i també al Segre. I atenció aquesta nit i matinada amb les pluges intenses, amb alguna inundació, que tindrem al prelitoral barceloní i també al Camp de Tarragona. El dissabte aquesta pluja anirà desapareixent, la tarda fins i tot serà de sol, i atenció al diumenge, torna a venir una pertorbació que al matí a la costa farà ploure a bots i barrals. N'estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista de 50 anys a Barcelona. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Lali. Doncs parlem d'una millora en general del trànsit en aquesta xarxa viària. No tant a les rondes de Barcelona, ronda de dalt, ronda litoral, encara amb aturades importants. Aquí a la ronda litoral hi hem tingut un accident. A la ronda de dalt, recordem les obres a la zona de Vall d'Hebron. Per tant, aquí continuen els problemes. Però la resta de vies, com et deia, sembla que vol millorar aquest trànsit. Ens queda, però, l'autopista AP7 encara força carregada, amb aquests 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Mollet i Parets del Vallès, i més endavant un 5 entre Montornès i la Roca del Vallès. Això, com et deia, l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. La mateixa autopista, però en direcció sud, és a dir, en sentit Tarragona, també presenta problemes, en aquest cas, a causa d'un accident. Estan acabant de retirar el vehicle accidentat, hi ha un carril tallat aquí a Banyeres del Penedès en direcció sud, i continua aquest tram de retencions d'uns 6-7 quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès. Això, com et deia, a l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El curs escolar arrencarà dilluns amb 1.600.000 alumnes i amb el repte de millorar els resultats acadèmics. Això sí, Educació frena el retorn de la sisena hora a l'escola pública.
Després de la patacada en el darrer informe PISA, la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut avui per explicar que s'està treballant per reforçar els aprenentatges i situa la millora educativa com a prioritat. Pel que fa a les demandes dels mestres, que seran gairebé un miler més que el curs passat, la consellera ha anunciat un pla per rebaixar la burocràcia i també s'ha obert a revisar el val escolar per facilitar la gestió als centres i reforçar-lo per als més vulnerables. A dos dies de començar el curs s'han activat 3 de cada 4 vals, la majoria en comerços.
Hi haurà menys alumnes a primària i a ESO i, en canvi, augmenta l'alumnat a batxillerat i FP. Ho ha explicat aquest matí la nova consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó. Sobre l'acord signat entre PSC i Comuns per recuperar la sisena hora a l'escola pública, Niubó l'ha refredat perquè no compta amb el suport dels sindicats. Esther Minguell.
La realitat demogràfica actual farà conviure diferents ràtios d'alumnes segons els centres, amb algunes aules massificades a secundària que caldrà gestionar. El principal repte serà millorar el nivell acadèmic amb l'aplicació de diferents iniciatives, com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Posar a disposició dels centres la concreció dels aprenentatges bàsics a les diferents àrees del currículum de cada curs, en les etapes d'educació obligatòria. En segon lloc, el programa de millora de la competència matemàtica, el Florence, també es desenvoluparà la xarxa de comprensió lectora amb la participació de 342 centres i s'amplia i es reforça el programa, el pla de comprensió lectora.
A banda del reforç dels aprenentatges, Niubó donarà també suport als docents amb un pla que alleugereixi la burocràcia dels centres. Una altra de les novetats és l'increment de les aules d'acollida per a nouvinguts, que superaran el miler, i aquest curs també s'aplicaran les instruccions sobre l'ús dels mòbils als centres educatius. I pel que fa als alumnes que encara no tenen plaça per la formació professional, el departament reforçarà l'orientació i la informació perquè aquest alumnat pugui aconseguir entrar als estudis desitjats.
Gràcies, Esther, qui també encara amb ganes aquest nou curs són els milers de mestres que després d'aprovar l'oposició s'estrenen com a funcionaris en pràctiques. A l'Escola Riera de Ribes, a Sant Pere de Ribes, són 5 professors nous en una plantilla de 30 i tot just encara en el repte de reorganitzar-se després del tancament d'una de les línies. Canal Blau, Pere Lobato.
Tenir més estabilitat és una de les principals demandes del professorat, tant a nivell personal com per donar solidesa als equips docents dels centres educatius. I aquest nou curs seran molts els mestres que s'incorporen a escoles i instituts com a funcionaris en pràctiques, després del procés d'estabilització que el Departament d'Educació ha impulsat en els darrers mesos. És el cas de l'Andrea García, que dilluns s'estrena com a mestre funcionari en pràctiques a l'Escola Riera de Ribes, a Sant Pere de Ribes. Si tot va bé, el gener ja serà funcionària de carrera. Guanya així més estabilitat després de 5 anys exercint com a professora interina i canviant de centre cada curs. És conscient que ha tingut sort perquè aquesta estabilitat no és la mateixa per a tothom.
Ara sembla que hi haurà una mica més d'estabilitat, tot i que encara al no tenir un centre fix pots anar canviant, pots anar saltant, depèn de la demanda de persones que ja porten més temps, com és evident, però igualment tot és desplaçar-se, hi ha gent que li ha tocat molt lluny de casa seva.
Algunes escoles, com la mateixa Riera de Ribes, han hagut de treballar sobretot per adaptar-se als canvis forçats per la pèrdua d'una línia d'infantil 3.
Més titulars de la jornada. L'Estat estudiarà les peticions del territori per ajustar el pla alternatiu de transport per les obres de Roda de Barà. Avui s'ha reunit el secretari de Transports i Mobilitat amb els alcaldes afectats pel tall ferroviari que durarà 5 mesos. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mara Álvarez.
Un cop acabada la reunió sobre el pla alternatiu de transports que s'ha dut a terme aquest migdia a la subdelegació del govern de Tarragona, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, José Antonio Santano, ha assegurat que estudiarà les peticions dels alcaldes de la demarcació per ajustar el pla alternatiu de transports que es posarà en marxa un cop comencin les obres del túnel de Roda de Barà el pròxim 1 d'octubre. Com ja es va anunciar, durant 5 mesos s'habilitaran 87 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.000 places per suplir la manca de trens. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, reconeix que les obres generaran una afectació important als usuaris.
Que hem pogut treballar també durant aquestes setmanes els nostres tècnics, amb els tècnics de Renfe, no?, i del Ministeri, per tal de veure quina és la millor manera, no?, de poder fer, no?, aquest trajecte amb autobús, però és innegable que venen 5 mesos durs.
També tant els Valles com des de la plataforma Dignitat a les Vies han lamentat que encara no s'hagin fet públics els horaris. Pel que fan altres alcaldes del municipi, com Valls, reclamen que més trens parin a la seva ciutat.
Gràcies, Marc. Com sentien, hi ha alcaldes força crítics com l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, que en declaracions a TAC12 també lamenta que s'incrementarà el pas de trens de passatgers i de mercaderies, però els veïns de la ciutat no se'n beneficiaran.
D'aquests 34 trens de passatgers només ens donen un tren més d'anada i un tren més de tornada. I aquí és quan ens han dit, escolteu-me, ens esteu prenent el pèl o què? I si passen més de 30 trens, com a mínim que els ciutadans de Valls puguem, hi hagi parada i puguem arribar a Barcelona doncs, almenys amb uns 8-10 trens de més.
L'escepticisme a tot el que s'ha promès arriba des de la plataforma de passatgers que resignen a arribar encara més tard a Barcelona. I tampoc són tan optimistes amb el que vindrà després de les obres. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
El futur serà màgic. Quan acabin aquestes obres, volarem per les vies. Però és que a mi el que em segueix preocupant és que sí, les vies seran noves, hi ha trams que ara anem a 30 km per hora que podrem agafar més velocitat, però ens trobarem que un gran problema que hi ha a les nostres vies és que estan molt tensionades. Hi ha masses trens a les vies i ara damunt tindrem més mercaderies.
Tot plegat, recordem, s'efectua en el marc del corredor mediterrani. El gruix dels treballs són el túnel de Roda de Barà per desplegar el tercer fil, però també es treballarà a les estacions de Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Altafulla i Tarragona.
Notícies en xarxa.
En clau política, el Partit Popular troba insultant el finançament singular de Catalunya i exigeix al govern central que injecti 18.000 milions d'euros dels fons europeus a les comunitats autònomes.
Els populars estan a favor d'un nou sistema de finançament, però dins el règim foral, i asseguren que els espanyols viuran de les restes del que pactin el PSOE i els independentistes.
Mont Carvajal.
El Partit Popular troba insultant el finançament singular de Catalunya i renega de les reunions bilaterals amb el president Pedro Sánchez. El líder Núñez Feijóo les qualifica de trampa.
Desde las comunidades autónomas, todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles.
Exigeixen al govern central que injecti 18.000 milions d'euros dels fons europeus a les comunitats autònomes. El PSOE el reclama rigor i el recorda que l'any 2012 el Partit Popular Català ja proposava un nou sistema de finançament singular.
L'Audiència Nacional planteja una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas Judas i deixa a l'aire les peticions d'aplicació de l'amnistia.
No la resol i suspèn el procediment a l'espera de rebre una resposta a les 9 preguntes que planteja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu escrit considera que la llei d'amnistia contravé la normativa europea sobre terrorisme i incompleix el principi de primacia i cooperació legal. A més, avisa que suposa enviar un missatge cap al futur en el sentit que els delictes de terrorisme poden ser perdonats quan la intencionalitat dels mateixos estiguin en la línia amb els interessos polítics de qui dicta la llei d'amnistia.
També en política, Junts i la CUP demanen que Núria Parlon comparegui al Parlament perquè expliqui el dispositiu dels Mossos d'Esquadra del passat 8 d'agost amb motiu del retorn a Barcelona de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Les dues formacions coincideixen que l'actuació de la policia catalana per detenir Puigdemont va ser desproporcionada. Junts també ha sol·licitat la compareixença al Parlament del comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, i ha sostingut que l'activació de l'operació Gàbia per intentar detenir el president Puigdemont, un diputat electe del Parlament de Catalunya com si fos un terrorista, va ser una decisió gravíssima, inexplicable i totalment desproporcionada. Per la seva banda, la CUP ha sol·licitat l'informe que va elaborar la prefectura policial per remetre'l al Tribunal Suprem i ha considerat que l'operació Gàbia dels Mossos va ser absolutament innecessària i es va dur a terme per perseguir una persona que hauria d'estar amnistiada.
I aquest divendres s'ha fet efectiu el traspàs de cartera del Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública.
José Luis Escrivá ha traspassat aquest divendres la cartera al nou ministre de Transformació Digital, Òscar López. Posteriorment, Escrivá ha promès també el càrrec com a nou governador del Banc d'Espanya.
En clau local, l'alcalde de Santa Eugènia de Berga, d'Esquerra Republicana, ha fet fora del govern els tres regidors independents.
Cristian Parra respon així a l'anunci d'una moció de censura conjunta entre els independentistes i Junts que desembocarà amb tota probabilitat en un nou govern municipal format per aquests dos grups. La moció que es va fer pública dimecres s'ha de votar el dia 18 de setembre.
El nou FM, Natàlia Peix.
Nou capítol aquest divendres a Santa Eugènia de Berga després que dimecres els independents i Junts anunciessin una moció de censura contra l'alcalde Cristian Parres del grup vinculat a Esquerra Republicana. Ahir Parres va fer públic el seu posicionament assegurant que la moció és injustificada i avui divendres ha signat una resolució en la que expulsa de l'equip de govern els tres regidors independents, Josep Sallent, Irene Rovira i Roser Nadal. Esquerra i els independents governaven conjuntament des de principis de mandat. Les competències que tenien delegades, gestió territorial, hisenda, obres i serveis, serveis socials, salut, gent gran i promoció econòmica passen a dependre directament del mateix alcalde. Els altres dos regidors d'Esquerra, Nayara Puigades i David Noguer, han estat nomenats com a nous tinents d'alcalde. Serà amb tota probabilitat, però, un cartipàs molt provisional, perquè el dia 18 de setembre s'ha de votar la moció de censura que ha de derivar en un nou govern acordat entre Junts i els independents. Aquests dos grups han presentat la moció perquè consideren que temes d'envergadura que ja estaven avançats a finals de l'últim mandat, com la reforma dels voltants de l'església o del polígon industrial, han quedat massa encallats. Cristian Parras ho nega.
Les morts per suïcidi a Catalunya van baixar durant el 2023, però les temptatives van incrementar-se.
Concretament, l'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la del 2022 i tanmateix continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia. Pel que fa als intents i ideaccions de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.123 casos de conductes suïcides, un 7% més que el 2022 i 4.108 episodis de tentativa. El descens més acusat de la mortalitat per suïcidi es va registrar entre les dones de 15 a 29 anys, amb un 20% menys respecte al 2022.
I Armanda Fluvià, pioner en la lluita LGTBI a Catalunya, mor aquest divendres a la matinada als 92 anys a l'Hospital de Barcelona per una insuficiència respiratòria. El govern català ha lamentat la seva mort i ha destacat el seu paper com a impulsor del moviment LGTBI a Catalunya i a tot l'Estat.
L'activista barceloní va destacar per la seva lluita LGTBI defensant els drets del col·lectiu des del temps del franquisme. Durant dècades, de Fluvià va participar en diferents moviments reivindicatius com la derogació de la llei de perillositat social i la persecució de les persones LGTBI durant la dictadura. Va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Honor de Barcelona i la d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament.
Doncs l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que li retrà homenatge.
Serà en un acte al Saló de Cent en una data encara per confirmar.
Més coses. A Barcelona, la Ronda de Dalt recuperarà a partir de dilluns vinent els tres carrils per sentit, però encara hi haurà afectacions a les nits.
Els talls nocturns afectaran tots els carrils en el cas d'aquest cap de setmana. Hi haurà tres nits que el tall de circulació serà total en els dos sentits de la marxa. Començaran aquesta nit a 11:15. Es preveu l'obertura del carril lent en tots dos sentits de la marxa a partir de les 6 de la matinada i el carril central en els dos sentits a les 8 del matí.
També la nit i matinada del 7 al 8 de setembre el tall total de la ronda s'implementaran en dos sentits a 11:15 de la nit i es mantindrà fins les 8 del matí, quan s'obrirà el carril lent en tots dos sentits. El carril central s'obrirà 2 hores més tard, a les 10.
I la nit i matinada del 8 al 9 de setembre es faran els treballs de pintura. El trànsit es tallarà totalment a 11:15 de la nit en sentit Besòs i a les 11 de la nit en sentit Llobregat. Tots els carrils s'obriran a 4:45 de la matinada.
En territori neix el CEBA, el Centre Empresarial Librassol, a l'Empordà, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i el mentoratge altruista de l'emprenedor Didac Lí. El nou centre busca potenciar l'economia local a través d'activitats formatives per a emprenedors i empreses. Empordà Televisió, David Terrones.
L'Ajuntament de Figueres ha inaugurat el Centre Empresarial Librassol a l'Empordà, al CEBA, un nou espai dedicat a l'impuls de l'emprenedoria local i a la millora de la competitivitat empresarial. Aquest projecte compta amb el suport altruista de l'emprenedor tecnològic figuerenc Didac Lí. Té com a objectiu ajudar tant a nous emprenedors com a empreses ja establertes a créixer i adaptar-se a les exigències del mercat. Així ens ho explica el propi Didac Lí.
Proposem un centre on s'inclourà formació i suport a 4 grups, que fonamentalment és autònoms i emprenedors, no tecnològics, startups i empreses consolidades.
El CEBA, situat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer, oferirà seminaris, formacions i xerrades, tant presencials com en línia, amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria i atraure talent a la ciutat. Aquest centre s'emmarca dins del Pla d'Acció Municipal 2023-2027, que contempla accions per impulsar el creixement empresarial a la ciutat i fomentar la captació d'inversions.
I un apunt més abans de cultura, i és que la xarxa Més retransmetrà en directe demà dissabte la inauguració del mil·lenari de Montserrat.
I és que enguany es compleixen 1000 anys de la fundació del monestir de Montserrat. Per commemorar-ho s'han organitzat un seguit d'actes i celebracions que s'allargaran durant 15 dies. L'acte institucional s'iniciarà a l'interior de la Basílica i comptarà amb els parlaments del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del pare abat de Montserrat, Manel Gasc, tot plegat amenitzat per l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Escolania de Montserrat.
En cultura, compte enrere per al 39è concurs de castells de Tarragona, que tornarà a la Tarraco Arena Plaça d'aquí un mes. Aquest divendres s'han presentat les 42 colles que participaran a les 3 jornades, el diumenge 29 de setembre, a la plaça del Castell, a Torredembarra i el 5 i 6 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
A nivell local, la colla jove dels Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Tarragona actuaran en la jornada de diumenge i els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo ho faran el dissabte. El director del concurs, Xavi González, ha destacat el gran esforç organitzatiu i de les agrupacions per fer realitat un esdeveniment de primera línia al país.
Tot aquest esforç, que és un esforç ingent, no tindria sentit sense aquestes 42 colles, que són realment el cor i el batec del concurs de castells.
La colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample i els castellers de Sarrià s'estrenaran al concurs. Els castellers de Mollet actuaran per primer cop en la jornada de dissabte a la TAP i els marrecs de Salt i els nens del Vendrell tornen a la de diumenge. El sorteig per determinar ubicació a plaça i ordre d'actuació se celebrarà l'11 de setembre al Teatre Tarragona.
Un matrimoni de Boston, un sogre de lloguer o mort d'un comediant són algunes de les estrenes més destacades de la nova programació del grup Focus. Els teatres Goya, Villarroel, Condal i Romea de Barcelona intentaran superar els números de la passada temporada, rècord en la història de l'empresa teatral. David Navarro.
Així, a la Villarroel, Marta Marco i Emma Vilarassau protagonitzen Un matrimoni de Boston, però també destaquen produccions com Les mans o Un menú tancat. Al Romea s'hi podrà veure a Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet a Mort d'un comediant, i també obres com La col·lecció, El sasso o L'adversari. Pel que fa al Goya, Joan Pera protagonitza Un sogre de lloguer, però també destaquen Poncia, Jauria o Un déu salvatge, quan al Teatre Condal, Escape Room 2 o Lapònia són algunes de les obres programades. El president del grup Focus, Daniel Martínez de Obregón, confia en tornar a atraure l'interès del públic.
El camí de la nova temporada 24-26 ja està traçat i ben farcit d'expectatives. No cal pecar d'optimisme per creure en uns resultats acords amb el creixement sostingut que estem experimentant en els últims anys.
Una programació que haurà de superar els 471.000 espectadors i 10 milions d'euros aconseguits durant la temporada passada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de futbol i és que en uns minuts, a partir de les 8, arrenca la temporada de la Lliga Femenina. I a la ciutat esportiva d'Anne Harke, a aquesta hora, a les 8, com dèiem, hi ha un duel entre l'Espanyol, que torna a la categoria 3 anys després, i el Real Madrid. L'entrenadora del conjunt blanc i blau, Sara Monforte, ha reivindicat el pes històric de l'Espanyol en les categories femenines del futbol.
L'Espanyol té una trajectòria en el futbol femení i sembla que acabem d'arribar i no és així, no? Jo com a jugadora he jugat contra, també abans de jugar aquí, des que es començava contra l'Espanyol. Llavors és un equip i un club pioner en el futbol femení.
I diumenge a la tarda serà el torn pels altres dos equips catalans de la Lliga Femenina. El Barça, el campió, visitarà el camp del Deportivo de la Coruña i el Llevant Badalona jugarà al camp del València. Per cert, que el Barça i Aitana Bonmatí haurien arribat ja a un acord per la renovació i ampliació del seu contracte de la jugadora ribetana, un acord que encara no ha fet públic el club. I a primera federació, el Barça Atlètic ha inscrit el davanter camerunès Ivan Cedric, que arriba cedit des de Les Palmes. I també en futbol, a segona federació, el Lleida Esportiu s'estrena demà al Camp d'Esports a porta tancada per sanció federativa davant d'un dels candidats a l'ascens, l'Atlètic Balears. Des de UAU Lleida Ràdio informa en Sergi Guegu.
Després d'estrenar-se aquesta temporada 24-25 amb empat a domicili contra l'Ibiza Islas Pitiusas, el Lleida afronta el primer partit al Camp d'Esports amb la particularitat de ser-ne una porta tancada després dels fets succeïts en el partit d'anada dels play-offs d'ascens a primera federació la temporada passada. Un fet que la plantilla espera que es pugui suplir escoltant el suport de la seva afició des de fora de l'estadi i veient el partit per la pantalla gegant que el club instal·la. En parla el jugador Unai García.
Al final sí que es importante que esté la afición aquí y todo, pero bueno, estarán ahí fuera apoyándonos y viendo el partido y la verdad que lo haremos igual de bien y afrontaremos el partido igual de bien que si estuviesen aquí.
El partit en el tret de sortida demà a 7:45 de la tarda.
I en vol aquest dissabte el Freiking Granollers rep a partir de les 5 de la tarda el Christian Stad de Suècia. Serà la tornada de la ronda prèvia de la Lliga Europea. Els ballesans tenen un marge de 3 gols favorables del partit d'anada. Escoltem el tècnic del conjunt ballesà, Antonio Rama.
Penso que arribem bé, seguint amb els mateixos jugadors que teníem en el partit d'anada, intentant també doncs, que les noves incorporacions puguin avançar i puguin donar una miqueta més a l'equip. I doncs, intentar aconseguir aquest objectiu tan important per nosaltres, que és ficar-se en Europa.
I en hoquei patins, les competicions arrenquen avui amb la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina i dos partits, el Voltregà Vilafranca a les 8 i el Lleida-Barça a les 9. Els blaugranes disputen el primer partit oficial amb el nou tècnic, que és David Cáceres.
Serà un partit difícil. El Lleida té una plantilla llarga, han fet fitxatges importants, han fitxat el Darío, que creiem que és un dels millors jugadors 1x1 que hi ha actualment, i és un lloc que sempre hi ha gent, agrada molt el que hi ha a Lleida, fa dies que no en tenen i segur que estarà ple, i quan juguen contra el Barça tothom vol guanyar i crec que ells aniran a tope, però com hem dit abans, el Barça sempre ha d'anar a competir i a guanyar els partits.
I a la Volta a Espanya, parlem de ciclisme, Primo Roglic ha tornat a guanyar l'etapa i, per tant, es perfila com el guanyador de la General. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. 107.4 FM.
fucking home, jump up to the cobbler brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
Notícies en xarxa.